Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Des de Catalunya es vol impulsar la reforma horària amb l'objectiu d'afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar. El primer pas l'ha fet la plataforma de la societat civil Iniciativa per la Reforma Horària, que ha aconseguit que el Parlament creï una comissió d'estudi que ja ha fet públiques les primeres conclusions i ha apuntat un seguit de propostes. Avui volem abordar aquest tema. Segurament no traurem l'entrellat de tot plegat perquè és bastant complicat, però sí que abordarem quina és la situació a hores d'ara. I ho farem en companyia de Joana Barbany, regidora de comunicació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Molt bon dia, Joana.
Bon dia.
I a través del telèfon ens acompanyen David Garrofer, secretari general de la patronal SACOT. Senyor Garrofer, molt bon dia.
Bon dia.
I en Sergi Casbas, que és secretari de la coordinadora d'AMPA de Sant Cugat. Sergi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tots m'agradaria preguntar-los si efectivament coincidim en la necessitat de fer aquesta reforma horària. Donarem pas als que tenim fora per aclarir-nos una mica més. Comencem pel senyor Garrofer.
Doncs mireu, des del punt de vista empresarial, aquest tema és un tema que va generar un debat molt important. Vam estar pràcticament més de 6 mesos amb diferents sectors analitzant els pros i els contres. Jo us diria que majoritàriament, o molt majoritàriament, l'empresariat està a favor de fer un canvi horari i tornar a l'horari que teníem fa 60 anys enrere, o 70 anys enrere, que era l'habitual, que era el comú a nivell mundial i que va ser trastocat. Els sectors que vam identificar, diguem-ne, que podien generar més controvèrsia o que podien tindre més dificultat, era el comerç. Perquè el comerç li feia por que si canviàvem hàbits, doncs que els hàbits de compra, el comerç tradicional, no es veiés afectat. Però quan, jo crec que fruit del debat es veurà clar que es podia conjugar perfectament els temps de desplegament de la llei i diguem-ne, de totes les actuacions que s'havien de desprendre de les noves normatives o d'aquest impuls social que es volia fer, doncs que no tindrien cap problema. A partir d'aquí, jo crec que en aquests moments, empresarialment, hi ha un ampli consens de fer aquest canvi.
Des de l'àrea d'educació, des d'aquest àmbit, com ho veieu, Sergi?
Doncs mira, el cert és que una reforma horària d'aquest tipus, la conseqüència així directa en el que afecta a l'educació, per lo que és per la part de la canalla, seria doncs de ben segur una compactació de lo que és la jornada actual, no? Que avui en dia doncs la majoria de centres al migdia paren i llavors a la tarda continuen. Evidentment aquesta pausa s'eliminaria i llavors hi hauria un horari continuat. Això en el que afecta als nens. Per un altre cantó també tenim la vessant dels professionals de l'educació, doncs que també el seu horari o el seu format d'horari sí que no canviaria els seus horaris d'inici i de fi, però sí la distribució dintre d'aquest horari. I el que sí que veiem, concretament amb el tema de les nenes i els nens, és que la jornada intensiva és una qüestió molt personal, no? Com a coordinadora realment és un debat que tenim internament i és un debat obert, no hi ha una posició clara de dir sí o no. Arguments a favor n'hi han moltíssims i crec que se'n veuran. Arguments en contra també n'hi han, però sí que és cert que els que veiem que amb un desplaçament dels horaris d'aquest tipus, en el pitjor dels casos, els que estarien més perjudicats serien aquelles famílies amb menys recursos econòmics, ja que són els que tenen menys possibilitats a l'hora de completar l'horari amb altres activitats, amb un menjador, perquè la idea fora doncs, que el menjador, quan s'acabessin les classes, ja obrís el menjador, per dir-ho d'alguna manera. I, a més, són les famílies que segurament tenen més problemes en el seu àmbit laboral per demanar reduccions de jornada, modificacions dels horaris, no? Perquè tenen feines on la seva qualitat laboral doncs, pot ser més precària.
Veiem, doncs, que des de l'àmbit de l'empresa, l'àmbit també de l'educació no està, diguem, del tot clar, tot i que hi ha una àmplia majoria a favor d'aquesta reforma. Des de l'administració, Joana Barbany, com es veu?
Bé, nosaltres també com a administració tenim un doble paper, no? Per una banda, doncs, l'Ajuntament és una gran empresa, jo diria que de les més grans de Sant Cugat, hi ha molts treballadors i treballadores, per tant, també com a empresa, doncs, hem de prendre les mesures, no? Perquè els treballadors i treballadores, doncs, tinguin més flexibilitat i, siguin més productius, per tant, hi hagi més bon clima i donem millor servei al ciutadà, però per altra banda també hem de donar, no? Hem d'explicar al ciutadà com a administració, com a Ajuntament, o si no, bueno, més que explicar, doncs, sensibilitzar o sí, no? Ensenyar, doncs, quines opcions hi ha en el tema d'horaris. Jo crec que des del punt de vista dels treballadors i com a administració, doncs ja tenim, bueno, ho tenim més instaurat que altres empreses, ja per tema legal, vull dir, ja està legislat i tenim un horari molt més compactat que altres empreses, però sí que és cert que hem de donar exemple i explicar als ciutadans, doncs, els beneficis d'aquesta reforma horària, no? Que a cap i a la fi, doncs, el que busca és que s'incrementi la productivitat de les empreses i dels treballadors i treballadores, que hi hagi una millor salut pública, per tant, menys absentisme, i doncs, millorar el clima laboral i el compromís dels treballadors. I, evidentment, doncs, que la ciutadania, la gent, doncs, tingui un temps laboral familiar, també personal, doncs, per gaudir de la vida, no? Que també s'ha de fer.
Per conciliar. Que és
per
el
conciliar, sí,
de
però
batalla.
També aquí també hi ha sempre un debat que és conciliar amb tu mateix, no? Sempre parlem de, no?, laboral, familiar i conciliar, però també hi ha conciliació amb un mateix que pots dedicar-te, doncs, a fer esport,
a no
fer res, exacte, o a fer tasques de voluntariat, per tant, no és allò de laboral i familiar i la conciliació amb la família, sinó tu a nivell personal, no?, i per créixer personalment, que jo crec que cal, doncs, a ciutadans més, crec que ho hem de fer tots, no?, créixer personalment i fer altres coses a part de treballar i cuidar dels nostres.
Uh-huh. Una de les preguntes que segurament surten en aquest debat és qui ha de fer el primer pas, per on s'ha de començar, quins sectors han de començar a fer aquests canvis. Senyor Garrofer, com es veu des de l'àmbit empresarial?
Bé, aquesta és la gran pregunta, perquè si no sincronitza bé tot aquest canvi, algú pot prendre mal, o algun sector, o ja sigui l'administració, o ensenyament, o sectors empresarials com el comerç, o sectors dels serveis de l'administració, etc. És a dir, aquesta és la gran pregunta, jo crec que té una resposta que és tots alhora i molt coordinadament. Per exemple, perquè hi hagi un canvi en els horaris laborals, cal que els convenis col·lectius ho recullin. Per tant, això és fruit de la negociació col·lectiva. Ens hem de posar d'acord, els treballadors, de que volem donar aquest pas. I l'hem de donar molt sincronitzadament, perquè, com vostè es pot imaginar, hi ha molts convenis col·lectius que tenen durades diferents, que uns vencen al cap d'un temps, els altres amb uns altres anys, uns altres períodes, i, per tant, això suposaria una gestió coordinada de tots els negociadors, de tots els convenis, per introduir clàusules addicionals en els convenis que existeixen. Això vol dir molta voluntat política empresarial i sindical, evidentment. És a dir, que tots els agents se'n donin compte que això no pot començar un sector, sinó que hem de començar tots alhora. I a partir d'aquí, a través d'aquests instruments que el Parlament Català ha creat, aquestes comissions d'estudi i d'anàlisi, acabar de concretar quin és el desplegament òptim i a partir d'aquí fer un calendari. Evidentment, això no es pot fer un dia per l'altre, però tampoc es pot allargar massa en el temps, perquè si s'allarga massa vol dir que hi ha sectors que patiran la disfunció horària.
Mm-hmm. En el cas de l'educació, Sergi, sí que podem dir que alguns passos s'han fet, com per exemple a l'ESO, l'ensenyament secundari, ja fa alguns cursos que hi ha l'horari compactat, amb certes crítiques i reticències.
Correcte.
Per alguns sectors, però ja ha començat a funcionar.
Certament. L'educació secundària ja està funcionant i, tal com dius, doncs, si estan trobant alguns problemes, com el fet de que la jornada és massa llarga en quant a no estem parlant d'una activitat física, sinó d'una activitat d'aprenentatge, i que el rendiment de, sobretot en els estudiants de batxillerat i del que no és infantil i primària, a les últimes hores el rendiment és inferior. Si bé, doncs, els centres d'ensenyament secundari, doncs, intenten fer una planificació de manera, doncs, de aquelles àrees que requereixen menys ús intel·lectual, doncs, posar-les en aquest horari, però no sempre és possible. En qualsevol cas, coincideixo amb el senyor Garrofer de que ha de ser una posta en marxa sincronitzada, i el que sí que és cert és que com tal dia com avui hauria de ser, ja que canviar-ho a mig curs és molt complicat. I aleshores sí que, doncs, pel que a l'educació respecta, sí que hauria de ser doncs, en un principi de curs, no? Això sí que és una mica el que limita, tot i que jo crec que no seria excessivament terrible el fet de que l'escola tingués un decalatge d'un any respecte doncs, a la indústria, al comerç i a tots els altres sectors.
Potser l'administració, Joana, és qui té un paper, diguem, més pesant en tot això, perquè tal i com es demana des de la plataforma, es vol que es legisli amb una llei d'horaris des del Parlament.
Sí, jo, com deien els tertulians que m'han precedit, doncs crec que ha de ser una feina conjunta, que si no, no és que és impossible fer-ho. Per tant, crec que s'ha de legislar, perquè és la manera doncs, que tots, no? Si es legisla, doncs queda clar què s'ha de fer i, a més, és l'obligatorietat de fer-ho. Per tant, crec que hem d'anar cap aquí. Sí que és cert que aquesta plataforma té un full de ruta marcat, que, si no m'equivoco, era de 3 anys. El 2014, una miqueta, era no? Doncs, fer la fonamentació, veure les bases, fer una mica de diagnòstic de com estàvem. El 2015, fer tot el que és la sensibilització, que ja ho estan fent, que ha fet la setmana dels horaris, que des de l'Ajuntament també estem fent ara un inventari i un treball intern amb els nostres treballadors, i amb unes proves pilot, i el 2016, si no m'equivoco, és quan es té previst fer aquesta reforma a nivell legislatiu. Per tant, jo crec que l'any que ve és quan veurem coses en concret, és el que, bueno, aquesta plataforma, que a més està composada, no?, composta per, bueno, doncs per gent del sector empresarial, per el sector educatiu, sindicats, famílies, vull dir, crec que és molt plural. Jo confio que el 2016 hi haurà ja algun punt de partida. És més, allò que dèiem de que tot que és impossible, bueno, també era impossible que anéssim amb casc amb moto, també era impossible no fumar als restaurants, i bueno, s'ha legislat i ara avui és una realitat. Per tant, jo crec que mica en mica s'hi pot arribar.
El fet de tenir aquest clima, aquest tarannà mediterrani, farà una mica més costós fer tota aquesta reforma, tot aquest canvi?
Jo crec que són els hàbits que tenim. De fet, l'horari que tenim ara és una mica una herència, no?, que ens hem desfassat i no... I a més té una raó, jo crec, política o històrica, que no és la natural, no? Si el nostre cos humà està acostumat a viure amb la llum, diguéssim, no?, des que, bueno, són persones humanes, per tant, quan ens llevem quan surt el sol, ens anem a dormir quan es pon. Després, i mil coses, doncs s'ha canviat horari, no?, ja sigui per doncs, això, doncs perquè ens vam posar en horari doncs, a italià o alemany, o perquè doncs, a l'època industrial havien de compaginar dues jornades laborals al pare de família, com que era l'època de, no?, això s'explica sempre, va arribar doncs, el consumisme, tothom volia la tele, volia la nevera, no?, llavors les dones estaven a casa i què passava? Doncs que el pare de família havia de treballar dues jornades de 8 hores. Llavors què van fer? Doncs feia la jornada a la fàbrica doncs, de 8 a 3, anava a casa a dinar amb la família i de 3 a 8 feia la segona jornada, diguem-ne, i aquesta realitat ara ha canviat, ara no estem a l'època industrial, per tant, jo crec que és necessari, no?, que ens hi portarà. I penso que la resta de països europeus i mediterranis també tenen un horari diferent i bé viuen i no els hi passa res. Lo de la siesta i la calor, bueno, pues, potser també és una mica folclòric, jo crec que a l'estiu bé que fem jornada intensiva i no ens passa res tots, per tant, jo crec que hi podrem arribar.
Senyor Garrofer, podrem superar, no?, aquestes qüestions climàtiques? No seran un impediment?
Sí, això, permeti, però és que em farà si això de les qüestions climàtiques, perquè quan viatges pel món i vas a Àfrica i vas a Sud-amèrica, són països tropicals, amb una calor que t'ofegues, fan un horari com els alemanys, des de tota la vida, és a dir, som l'excepció mundial nosaltres. Llavors, això dels que si fa sol la siesta, tot això són tonteries, és a dir, durant segles no ha funcionat així, en un període de 70 anys va canviar i tot el món segueix fent l'horari racional excepte nosaltres. Per tant, cap problema, ni la calor, ni la humitat, ni res de res.
Aprofitem per que abans vostè ha parlat de la negociació dels convenis col·lectius, hem estat fent referència a l'administració, per tant, de l'empresa pública, però en el cas de les empreses privades i en el cas de les pimes que no tenen aquests convenis col·lectius, això com es fa?
Mireu, aquí hi ha una cosa molt important. I és que aproximadament hi ha un 40% d'empreses en aquests moments que estan aplicant aquest nou horari. Això és important. Totes les empreses estrangeres multinacionals l'apliquen, no d'ara, de sempre. Per tant, i aquest gruix d'empreses ha condicionat a les seves empreses proveïdores. La cadena, per tant, de contagi positiu ja fa anys que dura. I per això us dic que en aquests moments el 40% d'empreses d'aquest país ja està fent aquest horari normalitzat. Queda un 60% que no, probablement les més petitones, més desvinculades, dels, potser les que estan més al servei a les persones i no tant a serveis industrials, de procés industrial, que són els que més s'han adaptat. Per tant, el pas és relativament fàcil, no és un base zero i a veure com ho farem, no? Si és que tothom que té amics, parents o coneguts treballant en empreses estrangeres o multinacionals o del país gran, ja fan molts d'aquests horaris. I a més, fan horaris flexibles, és a dir, que encara poden sortir horaris encara més fets a mida, perquè anem cada mes a horaris més flexibles i més modulars, no? Dit això, jo crec que aquesta complexitat, de facto, no hi serà tant. Ara, tot l'entorn ha d'estar preparat per fer el canvi, és el que deia. Aquesta sincronització és crucial.
Sergi, pel que fa a l'àmbit escolar, a l'àmbit de l'educació, se n'ha parlat de que amb aquesta reforma horària es podria millorar el fracàs escolar. No sé si vosaltres també coincidiu i defenseu això.
Bé, els arguments a favor d'aquesta tesi és depèn de la perspectiva que els miris, que són o no encertats. En qualsevol cas, el que sí que es fa palès en el dia a dia en els centres educatius és que la pausa del migdia provoca un tall en l'atenció que després fa molt difícil tornar-lo a recuperar després de doncs, 2 hores d'esbarjo o del dinar i tota aquesta estona. Tornant al punt anterior, jo sí que volia fer un comentari amb el tema de, no, de que potser és un tòpic el tema de la siesta i així, però crec que ja fa temps que, per exemple, els centres de tota la província de Lleida i així reclamen, sobretot a l'època del juny, de poder compactar els horaris, ja que és una zona on hi ha molta calor i realment a la tarda fa moltíssima calor i la calor és, doncs, en els centres educatius no acostumen a haver aire condicionat i menys a les aules i la calor es va acumulant, cosa que tenir els nens i les nenes a classe fins a 4:45, la temperatura de les aules moltes vegades supera la temperatura que els convenis col·lectius pels quals un treballador normal no podria estar treballant. No? Vull dir que en aquest aspecte és el contrari, no? Més que no fer la siesta, precisament el que interessaria és aprofitar al màxim la frescor relativa durant els mesos d'estiu i per contra els mesos d'hivern aprofitar al màxim la llum solar, no? Perquè a les 5 de la tarda, doncs, als mesos de febrer pràcticament ja és fosc, les aules han d'engegar els llums i a més durant la pausa del migdia diem que les aules s'han de mantenir climatitzades a l'hivern, sobretot, evidentment, s'han de mantenir calentes, vol dir que, a més, una reducció d'aquest temps, és a dir, una compactació de la jornada, permetria estalviar el consum de calefacció dels centres educatius en pràcticament 2 hores, no? Que 2 hores al dia, doncs, és prou.
Avui és 14 de setembre i és el dia en què els nois i noies, els joves, tornen a escola. Ja fa dies que segurament pares i mares estan treballant, però és que els nois i noies van acabar el curs el 21-22 de juny. El tema de les vacances, fer una redistribució d'aquest període de vacances, sobretot a l'estival, també és clau, no?
Bé, amb el tema de la és un debat que també està obert, perquè doncs, hi ha una posició per un cantó, que és la que opina doncs, que l'horari, el cicle escolar hauria d'anar compassat amb el laboral, per d'una manera, i hi ha una altra on realment es respecta més el temps doncs, d'esbarjo estival, tenint en compte el fet de que l'època on diguem, els treballadors i les treballadores tenen més vacances, sobretot aquelles empreses doncs, on no hi ha opció de selecció lliure de vacances, és el mes de juny, juliol i agost, o juliol, agost i setembre, perdó. De manera que faria difícil encabir, de manera generalitzada, un horari no, on diguéssim, no, doncs mira, fem un mes a l'agost per dir alguna cosa, i llavors el resto dels 15 dies així els fem al maig i al febrer. No seria la gran majoria de famílies les que podrien tenir un horari d'aquest tipus, m'explico? Mm-hmm. Per contra, el fet actual sí que suposa, doncs, a moltes famílies, als finals de juny, juliol i al setembre, tenir doncs que apel·lar a activitats alternatives, casals, els casals que proposen les escoles, casals esportius o qualsevol activitat d'aquest tipus. Però l'únic que faríem, en qualsevol cas, penso, és traslladar aquest problema, que ara d'alguna manera el tenim controlat al principi i al final dels mesos d'agost, abans i després dels mesos d'agost, el desplaçaríem al llarg de l'any, per moltes de les...
Hem d'anar acabant, no sé si en 15 segons, Joana, ràpidament volies fer una intervenció.
No, jo anava a fer la intervenció com a mare, però com que només tinc 15 segons, no, dic doncs, que és de l'Ajuntament, ens hem sumat en aquesta iniciativa i com a administració local doncs, estem actius i col·laborem i ajudem amb el que podem perquè creiem que és una, no, que cal recuperar una mica l'horari que teníem abans perquè és una millora per tots i per totes.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm la participació de David Garrofer, secretari general de la patronal SACOT, el Sergi Casbà, secretari de la coordinadora d'AMPA, i a la Joana Barbany, regidora de comunicació. Gràcies als tres. Molt bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.